au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort.
De moment la sintonia no l'han canviat, però vaja, no sé si hi ha una mena d'obsessió amb el Geni 5, dels execrables cap als honorables, però avui han escollit el darrer honorable. Vaja, no va ser honorable, sinó una metamorfosi, però és el darrer personatge de què va parlar el Geni 5 per, no sé, buscar-li la cara bé. Hola, Santi Jiménez, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Bon any.
Bon any a tothom.
S'han portat bé els Reis o no?
El 15, els d'Orient o els sàtrapes que tenim per aquí.
Els d'Orient, però vaja, crec que prefereixo que ni em responguis.
Vale, vale. I
no és a l'estudi, però el sento riure, el Malcolm Otero. Hola, Malcolm, bon dia.
Què tal, bon dia.
On ets?
Soc a Mons, una ciutat a 50 quilòmetres de Brussel·les.
Mons.
Que fa 3 graus sota zero i la sensació tèrmica és de 8 graus sota zero.
Però estàs a l'interior, això està bé.
Bueno, estic mig interior, mig exterior, perquè hi ha gent dormint i estic allà una mica de fred, sí que faci.
Estàs al portal de Belén.
Sí, al portal de Belén, exacte.
Ai. Bé, intentarem que no,
que
no es noti.
Que Bèlgica.
Sí, està bé, Bèlgica, no?
Home, i si menja molt bé.
Sí, no sé. Sí. Prefereixo no dir cap opinió de Bèlgica.
No vols entrar.
Fins que no surtis.
No, és un país que entre altres coses viu de les institucions, la OTAN, el Parlament Europeu, etcètera, però no, el talent no en tenen.
Home, algú hi haurà. Bé, què us passa amb el 5?
Mira, és que a veure, potser podríeu haver pensat que les festes de Nadal ens farien millors persones i que amb aquestes dates i tal.
Jo hi confiava.
Doncs no. Això ens exagera la nostra mala llet i som molt pitjors persones per Nadal, fins i tot. I aleshores vaig sentir...
Vosaltres, particularment, vull dir, parleu per vosaltres.
Sí, jo vull parlar per mi. Bueno, i pel Malcolm també, bàsicament. Sí. Però sí que vaig sentir el magnífic espai que el Geni 5, la nostra nèmesi, la compensació bona que ha d'haver-hi per tot mal, no?, que va dedicar-li la nit de Nadal a Charles Dickens i la cançó de Nadal i tot això. I era tan bonic, i estava tan ben explicat, que ens vam parar a pensar, el Malcolm i jo vam dir, hòstia, el Dickens aquests havia de ser un gran cabron. Si no podia.
Però per què sou així?
Perquè no ho entenc. Sospitem de la gent bona.
No ho puc entendre, això.
El bonisme...
Ve el Geni 5, fa una secció de 48 minuts magnífica.
Magnífics, no?
Meravellosa. La gent embogint, enviant missatges i que he plorat a casa amb el Charles Dickens i el Conte de Nadal. I venen aquests dos.
I diem, sospitós. Tu quan veus la gent que va pel carrer i va somrient i de bon rotllo, dic, hòstia, aquests han fet alguna cosa.
O sigui, la vostra base, diguem-ne,
sospitar
de vida és... sospitar sobretot de qui somrigui.
Totalment.
Si hi ha algú somrient...
Ha fet alguna cosa dolenta. Mira els pallassos.
No, home, perdona.
No, horrible. Aleshores, ens vam posar a treballar...
Sou grinx, de debò, eh?
Sí, totalment.
Scrooge sou vosaltres.
No, veureu que Scrooge... En el fons, era Dickens.
Ves, home!
Ah. Bé, ja veuràs.
Home,
mira, us descobrirem la cara bé de Dickens. Un home que com hem dit, que cada 24 de desembre fa plorar a mig planeta i des de que ha aparegut el Genís, encara més, no? Però és que Dickens, en veritat, la veritat, poble que ens esteu escoltant, Dickens era un fanàtic religiós, un adúlter, un cregut, un garrepa, un racista, cruel, megalomaníac, maniàtic i necròfil. Donem la benvinguda al Club dels Execrables a Charles John Hupham Dickens.
Charles John Hupham Dickens.
Exacte, sí. Per començar, anem als traumes d'aquest pollastre.
Què vol dir? A veure, no comencem a faltar ja. Què vol dir pollastre?
Bueno, chicken, en la seva llengua.
Un chicken. Dickens, no chicken.
No, vale.
Parlava d'ell mateix com si fos un rapero i es deia a si mateix l'inimitable. Dickens es va distingir per retratar la seva literatura les infectes condicions de treball de l'Anglaterra victoriana, en especial dels nens. I això li venia perquè ell mateix va estar treballant a una fàbrica de batum. Pas de l'ESO és una cosa que es posa a les sabates, que és una peça de vestir que es feia servir abans de les bambes. Quan ell tenia 12 anys. 12 hores al dia pagant etiquetes als pots a canvi de 6 xalins a la setmana. Mm-hmm. Però com... I us preguntareu, però com és que el fill d'una família acomodada va acabar fent aquesta feina? Per culpa dels seus pares, cosa que va començar a grillar amb certa raó, en aquest cas, això no ho negarem pas.
Resulta que el seu pare, us explicarem com va acabar treballant i produint ja per la societat el nostre amic. John, el pare de Charles, era oficinista a l'Armada i tenia una excessiva inclinació a gastar massa i anar per tot arreu dient allò de ja t'ho pagaré demà. Com si fos un president del València, més o menys, no? Cosa que li va funcionar fins que el forner del barri el va denunciar a la policia i el van posar a la presó per culpa de 40 lliures i 6 xelins. En aquella època, els presos, quan entraven a la presó, podien anar a viure amb la seva família. Per tant, John... Sí, 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 a tu et ficaven a la presó...
Però sorties.
No, 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 i la família anava a la presó amb tu. Perquè com el treien la casa i el treien tot, doncs pues, clar, tu anaves a la garjola i anaves. I el pare de Dickens va anar amb la dona i els tres fills petits de la família. Tots els fills, menys Dickens. Dickens es va quedar fora i el van deixar a càrrec d'una senyora i, clar, com algú tenia que mantenir la manutenció, perquè tu a la presó havies de pagar-te també el dinar i tenies que pagar-ho d'alguna manera, es van posar Charles Dickens a treballar a la fàbrica aquesta de Batum.
O sigui, el tema és que tota la seva família estava dins d'una presó i ell havia de mantenir-los des de fora.
Exacte.
I per això treballava amb 12 anys.
Sí, com la mare tenia uns parents que tenien una fàbrica de Batum, el van posar allà a treballar. I aleshores ell mantenia la família amb 12 anys. Aleshores... va quedar que ella estava allà dintre. Però aleshores va morir un familiar.
Clar, i què passa? Que l'oportuna mort d'aquest familiar li va atorgar una herència al Dickens pare, que va pagar els seus deutes i va sortir de la presó. Tot semblava en ordre, però la mare va decidir que tot s'aniria a viure a la casa nova, menys en Charles, que va seguir treballant a la fàbrica per no quedar malament amb els seus parents.
Home, no, clar, home, sí. Si tu t'has compromès, si tu has jugat al teu fill com un esclau, no te'n trauràs d'allà ràpidament. Vull dir, ha d'haver-hi una part del contracte que s'ha de complir.
Home, suposo que el Charles content no estava.
No, mai li va perdonar a la seva mare i va desenvolupar, a partir d'aleshores, un estrany comportament amb les dones.
Amb 24 anys, ja Dickens ja és un periodista molt reconegut i famós, que treballa a diversos diaris, i publica la seva primera novel·la, Els papers del Club Pickwick, que li dona fama i bastants diners. És aleshores quan es casa amb Catherine Thompson Hobart, amb la que tindria, atenció, 10 fills. Això són Otoe fills.
Val.
En aparença, res estrany, perquè aquella època la gent es procreava molt, no hi havia tele i tal, i feia molt de fred, com a Bèlgica. Però, a més, és que Dickens era un meapiles de manual. O sigui, Dickens era un fanàtic religiós, un anglicà, que representava el paper de purità i de fanàtic cristià d'aquests que cada vegada que coadjunten fan gol, no? Però com tots els reprimits, va ser un sàtir torturat perquè les dones li agradaven més que un tonto un llapis. I si més, si eren molt joves i podia trobar-les molt a prop de casa.
Així, per exemple, tot i fer la seva dona amb la velocitat i meticulositat en la que als 12 anys feia enganxava les etiquetes a la fàbrica, Dickens manté una relació amb la seva cunyada Mary.
Hosti.
La germana de la seva dona, òbviament la seva cunyada, que van a viure amb ells per intentar ajudar amb aquesta legió de nenes que tenien. El petit detall és que la seva cunyada tenia només 15 anys.
Sí, vull dir que... també
ja
li agrada,
comencem.
Com a tots els desagradables que hem fet, hosti, aquest
no,
també li agrada...
No n'hi ha ni un que se salvi, tu.
Aquest també li agradava la carn poc feta. La discreció tampoc era una de les seves habilitats. Quan Mary va morir amb només 17 anys, Dickens no va dissimular gens que tenia un lío amb la seva cunyada. Mira, li va tallar un floc de cabells del cadàver que va guardar en una caixeta.
Ai.
Li va treure un anell que ell va portar la resta de la seva vida i va conservar tota la roba de la jove ocupant-se que estigués sempre en perfecte estat a l'habitació que havia ocupat. Per si la seva dona encara era més gripolla, si no es donava per al·ludida, va demanar a la dona que l'enterressin al costat de la seva cunyada. I encara hi ha gent que es preocupa perquè els descobreixen un compte a la web d'Ashley Madison.
O sigui, li va tallar floc de cabell si es va endur el Déu-n'hi-do.
Sí,
però com diuen en castellà, a rei muerto, rei puesto. La seva dona tenia una altra germana.
Ai, no.
Que també va mantenir relació amb Sant Dickens. Us en recordeu de Jorge Sanz a Belle Époque? Pues és igual.
Sí.
Que al mateix temps assetjava la seva primera nòvia, una tal Maria Bendel, que el va rebutjar perquè ja estava casada.
O sigui, d'entrada tenim un Dickens,
sí,
que ja té un passat complicat, que és, sí, que l'obliguen a treballar a la fàbrica.
El trauma.
Però que mentre té 10 fills amb la seva dona, s'embolica amb la cunyada, que en té 15.
Quan mor la cunyada.
Quan mor la cunyada, agafa l'altra cunyada, i ja estem en aquesta situació.
Sí, però no acaba aquí la cosa, eh? Dickens ja gran i sent la imatge de la moralitat i la rectitud victoriana a causa de les seves obres, que eren molt moralistes, i comença a tenir una relació paral·lela amb una jove actriu de teatre a la que va anul·lar com a persona durant els 13 anys que va durar la seva relació. Quan es van conèixer, Dickens tenia 45 anys i Ellie Lowndes Ternan, coneguda com Nelly, 18. Però va millorar una mica.
Sí, la relació adúltera condemnarà Nelly a una vida de dissimul, secret i anonimat que se li va fer insuportable i no es va descobrir fins molts anys després quan es va escriure el llibre The Invisible Woman, la dona invisible, que acaba de ser portat al cinema per Ralph Fiennes i Felicity Jones. Mm.
L'obsessió de Dickens per portar la seva relació en secret amb Nelly va ser tal que fins i tot va haver de mentir quan es va veure involucrat a la catàstrofe ferroviària de Staplehurst. M'encanta escriure catàstrofe ferroviària. El juny de 1865. Aquell va ser un accident de tren molt famós de l'època. Mm-hmm. Dos trens van xocar i 7 vagons d'un tren van caure un riu des d'un pont. L'únic vagó que no va caure va ser el de primera classe, en el que viatjava Dickens.
Què dius?
La llegenda, alimentada per ell mateix, diu que Charles va ser el primer en baixar el riu per atendre els ferits i que va salvar molta gent fent-se l'heroi. Ell mateix es va preocupar perquè es donés com a bona aquesta versió, concedint totes les entrevistes que li van demanar els periodistes que van anar a cobrir la tragèdia, però...
Sí, la tragèdia, la veritat és molt diferent. Resulta que Dickens viatjava en aquell tren amb la seva amant i la seva mare, diem la mare de l'amant, no la seva, que li portava a la fàbrica. Sí, aquesta, res de res.
Aquesta no la portava en tren.
Home, no.
I en lloc de preocupar-se dels ferits, el que va fer és córrer a amagar-se amb les seves companyes perquè no es descobrís l'adulteri. Quan van fugir de l'escena de l'accident, va adonar-se que s'havia deixat el tren el manuscrit de Danby i va tornar a recollir-ho. Va ser aleshores quan es va fer passar per un heroi.
O sigui, ja, quan ja estava a un quilòmetre de l'accident, diu... Perdona, que m'he deixat una cosa. I va tornar enrere i llavors el van veure.
Es va trobar el pollas i va dir, no, jo he vingut aquí a salvar la gent. Bé, un valent. La mateixa valentia que va demostrar quan li va demanar a Nelly que cremés totes les seves cartes, les que li havia enviat, o amb la que, segons expliquen en el llibre aquest d'Invisible Woman, es va desentendre del fill que van tenir junts. 6 anys després de la mort de Dickens, Nelly es va casar amb un pastor, vull dir un capellà, no un pastor d'ovelles, que mai va sospitar res de la relació de la seva dona amb Dickens.
Home, ara estic pensant, de què deuen voler parlar? Bueno, ara que han punxat, money.
Sí, som tan subtils.
Sí, és que sí. Si les dones se li donaven bé al nostre execrable, encara millor els diners. Dickens era una màquina de fer calés que hagués fet enargullir-se el seu personatge de Mr. Scrooge, el seu personatge de cançó de Nadal.
Sí.
Les seves baralles amb els editors per demanar més diners a mitja novel·la eren conegudes. Es publicava per entregues. I quan la trama tenia la gent ansiosa sense poder esperar què passaria al segon capítol, demanava un moment o no seguia escrivint.
Oh!
Sí, no, això és molt gran.
Quina gran estratègia.
És com si tu ara, a meitat de programa, dius, paro! Que vingui l'Eduard Pujol, que vull parlar amb ell. No.
I però, si no ve, no continuem.
No, no continuem. Tu ves tirant publicitat i marxes, ponga marxes militares. Penseu que aleshores, en aquell temps, no hi havia tele, que per això tenien tants fills, i que les novel·les per entrenes de Dickens eren com els capítols de Joc de Trons.
Oh, clar.
Clar. Mira, per exemple, 6.000 persones es van congregar al port de Boston per esperar el vaixell que portava des d'Anglaterra els capítols de la tenda d'antiguitats, preguntant a crits als mariners des del moll si la petita Nell, la desgraciadíssima protagonista de la història, moria o no.
Que això estem parlant de finals del 19.
Sí, 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 1870.
O mitjans.
Sí, sí, 1870.
Hi havia 6.000 persones esperant que arribés l'obra.
I la gent cridava des del moll als mariners si se l'havien llegit, com si els mariners s'havien llegit.
Hala, va, passa.
En aquella època, no, home. No.
Clar, és que no hi havia Juego de Tronos.
Ja.
Però és que heu vist alguna vegada els llibres de Dickens? Són uns totxos que gairebé tots tenen al voltant de 600 pàgines.
No, mira, Conte de Nadal en té 100.
Ja en parlarem.
Sí, ja en parlarem.
No, mira, Conte de Nadal no el toqueu, tu. És que...
Però per què?
No respecteu res, tu.
Sí, però Història de dos ciudades fa 28.000...
Otoe pàgines.
Cançons de Nadal.
Per què escriu aquests totxos tan grans? Perquè com escrivia per entregues, quan més llarga la novel·la, més diners guanyava.
Això sí. O sigui, com vols dir que ho allargava, el xiclet
anava fent. Exacte. Però què provocava això? Que les trames es compliquessin absurdament amb personatges excessivament sensibles, en aconteixements irreals i amb protagonistes de textos que eren molt criticats pels crítics, valga la redundància, i també per tot el món literari, que estava molt envejós, que això sí és molt habitual, del seu èxit.
Això ja no passa entre els autors que tenen enveja.
No, mai.
Per exemple, Oscar Wilde era el seu principal detractor, doncs considerava les novel·les de Dickens ridículament sentimentals. També ho pensava el mateix Chesterton, que compartia aquesta opinió afirmant que és impossible no morir-se de riure quan veus la vida de la petita Nell. La petita Nell va ser com la Heidi de la nostra infantesa pels anglesos del segle, de finals del XIX. La sensibleria de Dickens i les desgràcies que li
no
feia...
No li diguis sensibleria,
la
Dickens,
sensibleria
pobre.
De Dickens i, la, i les desgràcies que li feia passar personatges com Oliver Twist
això
o David Copperfield són caricaturesques si te les mires bé, no? Mm. Tant que l'adjectiu dickensià ja s'ha quedat i s'utilitza quan una cosa es passa de tètrica. Dickens, en el fons, va ser el primer guionista de colabrots sud-americans i un tio va inventar la paraula dickensià, que hauria d'estar penjat juntament amb el que va inventar dantesc, kafkià o burgià.
Així vam arrencar,
així, és que això
tan bonic, la Triste Fideles, cantat pel Pavarotti.
La mateixa versió de Pavarotti a Montreal, eh?
Que, vaja, que va servir per arrencar la magnífica secció, no com aquesta, del Genís 5 al voltant del conte de Nadal, o de la cançó de Nadal, Christmas Carol, clar, en tot cas. Però, a veure, aquesta... O sigui, me l'heu de tocar, aquesta? De debò me l'heu de tocar o no?
És que hem de baixar una mica la hiperglucèmia que tenim tots, eh? Que ha passat el Nadal i hem
dieta.
De baixar el sucre, que està molt alt.
Ja.
I aleshores, mirem aquesta cançó, que diríem que és una... aquesta cançó que conta que és irreproxable, té una mica de sucre, com diem, però està molt bé. Doncs tampoc està clar que sigui una cosa irreproxable, perquè segons molts dels seus biògrafs, la cançó de Nadal va ser escrita amb un intens de Dickens de preveure un desastre financer com a resultat de les baixes vendes de la seva novel·la anterior, Martin Chuzzlewit. I és que Dickens, moltes vegades, en Dickens moltes vegades, les aparences enganyen. Posarem uns exemples.
Ja, primer exemple.
Però, perdona, perquè el que m'esteu dient és que allò que va explicar el Genís dient que se li va aparèixer el personatge mentre estava fent una conferència...
Que necessitava pasta.
Pasta, pasta.
Però què m'esteu dient?
Que el tio s'estava fotent una hòstia econòmica i va dir, com ho faig?
Pues, o sigui, no era per reivindicar els drets dels nens a les fàbriques.
Que era per pagar-se les amants.
O to de deutes tenia.
Però no sigueu així.
No.
Però deixeu la llegenda
mira,
en pau.
Mira quina mena d'impresentable
era. No, si li va aparèixer un senyor, però era l'home del frac.
Mira quin tipus de personatge impresentable era Dickens. Dickens un dia va irrompre en una sala a Londres on Hans Christian Andersen, l'escriptor danès, signava llibres cridant «Haig de veure Andersen, haig de conèixer-lo, és el més gran escriptor d'aquesta època». Es van fer amics de seguida i Andersen li va regalar les seves obres completes signades. Però al cap d'un temps, uns 10 anys, Andersen havia de tornar a Anglaterra des de Dinamarca i va demanar a Dickens si es podia estar a la seva mansió. Aleshores, Dickens, que com hem dit era un home atormentat per la culpa de la seva vida adúltera en conflicte amb les seves creences religioses, i era un home molt amargat i no li va fer cap gràcia a la visita del danès.
Amb una carta, un amic li escriu: «És possible que Hans Christian Andersen passi algun temps amb nosaltres, però no has de preocupar-te, només sap danès i es sospita que ni tan sols massa». Quan va arribar, i ara cabren el tio, eh? Quan va arribar Andersen a casa, ell havia marxat de viatge i el va deixar el pobre danès amb els seus, amb totes les seves criatures, que es veu que eren de la pell de Barrabàs, i es va dedicar a enfotre-se'n del autor escandinau i parlar malament de totes les seves obres a la seva cara.
Ai.
Fins i tot va amenaçar-lo amb tirar-lo per una finestra.
Sí, tu pobre Christian Andersen, que era, devia ser un filfa, també un tio que escriu contes com La Sirenita i coses així, també devia
escolta,
ser un
tio... però no podeu criticar d'aquesta manera així.
Mira, en una altra carta, la filla de Dickens va escriure al seu pare: «Andersen és un pelma, ja no, que no fa més que donar la llauna. No ens deixa en pau». Quan desesperat Andersen va marxar de la casa, Dickens va penjar un cartell a l'habitació que havia ocupat el danès en el que es podia llegir: «Hans Andersen va dormir a aquesta cambra 5 setmanes, que a la família li van semblar segles».
Sí, jo crec que Andersen encara estava pensant per què no vaig agafar un hotel. Però bueno, un altre exemple. Dickens és un suposat defensor de les classes oprimides i era, per dir-ho suau, un racista convençut.
Ai, no.
Mira.
A Oliver Twist, el personatge dolent era l'ancià Fagin, un veu jueu d'aspecte repugnant. Nota que utilitza unes 300 vegades en el llibre.
Això mateix?
Això entre cometes.
Un vell jueu d'aspecte repugnant.
Sí.
Ho diu 300 cops al llibre?
Sí, exacte. Quan influents lectors d'ascendència jueva es van queixar del tracte racial, ell va dir que la següent obra incluiria un jueu bo.
Per si això no us convenç respecte al racisme de Dickens, a les seves American Notes, llibre que va escriure durant un viatge als Estats Units, se n'enfot d'un cotxe negre. Reconeix el seu suport a la causa sudista i, tot i que és contrari a l'esclavitud, menys mal, considera que atorgar els vots als negres seria absurd. Res comparat, per això, amb la seva animadversió cap als habitants de les colònies angleses. Amb una carta a una amiga va escriure: «Cometes, tant de bo fos el comandat en camp de l'Índia, faria tot el possible per exterminar aquesta raça i esborrar-la de la Terra.
Què dius, ara?
Que maco. Sí. Bueno, però no, escolta, aquestes, però aquestes les úniques peculiaritats que tenia Dickens, eh?
Espera, espera, que encara hi ha més.
No. Que tenia, patia un trastorn obsessiu compulsiu, que és el que tu creus que té la teva mare, però no, és que tens l'habitació que fa pudor, ja. I que el forçava a reordenar els mobles de qualsevol habitació a la que es trobés, fos l'habitació d'un hotel o la casa d'algun passerell que ha descobert a dinar. Alinava les cadires, les taules, els gerros, al seu gust. També tenia la mania de raspallar el cabell centenars de cops al dia. Tenia que tocar les coses 3 cops. Considerava el divendres el dia de la seva sort i sempre marxava de Londres el mateix dia que es publicava l'última entrega d'una de les seves novel·les i tenia que dormir amb la cara orientada al Pol Nord per alienar-se amb els camps magnètics de la Terra, que, segons ell, influïen en la seva creativitat. Ah. Jack Nicholson, a Millor Impossible, és, bueno, beneït el context aquest.
Un taradet. Si us sembla poc, a més, era necròfil.
No, home, no, va, deixeu-lo.
Estava obsessionat amb els morts. I era un assidu visitant dels dipòsits de cadàvers, on demanava que el deixessin passar una estona observant els cossos. La seva morgue favorita, segons les seves paraules, era la de París. Ell mateix va explicar: una força invisible m'empenya a visitar dipòsits de cadàvers. Anava a veure els cossos, evidentment, que ningú reclamava. No és que estiguessis tu vetjant a la teva mare i vingués dir que ens allà fotre el nas a l'ataúd. Diu, però és, aquests cossos eren els dels pidolaires, morts de fred o la gent que s'havia ofegat als rius. Atret pel que ell anomenava atracció de la repulsa, sentiment que igualment el portava a fer turisme de crims visitant jocs d'assassinats famosos. Ara, quan el pròxim 24 de desembre vingui el Genís 5 de torn i us emocioneu amb la cançó de Nadal, ja sabreu distingir en qui es basa el personatge d'Ebenezer Scrooge.
Ai... Us en podeu anar a fer punyetes?
Home!
O sigui, he passat un Nadal meravellós gràcies al 5 i al Dickens.
Tornem a la realitat.
S'ha acabat el Nadal.
Ara això serà habitual, que quan el 5 fa un personatge veniu darrere vosaltres a destrossar-lo?
Era només un desempat.
Clar, perquè vau perdre clamorosament en el duel
Sílvia Pérez Cruz.
Honorables execrables.
Va, utilitzar Sílvia Pérez Cruz no
com a carta.
No està autoritzat.
Sobre això de Dickens, almenys poseu alguna bibliografia perquè la gent que es vulgui informar al voltant del personatge tingui on agafar-se.
Sí, mira, el llibre aquest, que ara farà la pel·lícula, el de Invisible Woman, de Claire Tomalin, hi ha un llibre de John Foster, que és La vida de Charles Dickens, que està bastant bé, i després hi ha un ja que explica totes les seves misèries, que és de Gary College, que es diu Dickens i la religió.
Jo no sé per què ho hem de fer, això. Bueno, jo, de debò, no ho entenc.
Alguna cosa hem de fer fins a les 11:45, tu.
Passen 2 minuts de 11:45 del matí. Execrables, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
I fins mai. Gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcolm Otero. Ara de seguida tornarem, us recomano, de seguida parlarem amb una persona amb idees molt interessants, que és filòsof, i vaja, que jo crec que pot interessar-vos molt el que ha d'explicar, que ha tret un llibre que es diu Tratado de Filosofía Zoom, que és José Antonio Marina. De seguida el Via Lliure de RAC1, una mica per pujar el nivell després dels execrables. Ara tornem.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.